Ràdio Vilafranca.
Bon dia, com esteu? Com aneu? Com porteu la calor? Com porteu el pic de calor? Que al final no ha estat onada, ha estat un pic, però déu-n'hi-do, quines nits. Sembla que avui començarà a anar de baixa. Els termòmetres començaran a marcar una miqueta menys. Així que respirem alleujats i entomem amb ganes i il·lusió, com sempre, aquest dimecres 12 de juliol, al Penedès en xarxa. Aquest dimecres començarem airejant-nos i respirant aire pur i amb molta menys calor perquè us proposem anar a la muntanya i remullar-nos. Avui l'Oriol Soler ens parla de gorgs i d'activitats d'aventura amb aigua. Això ve molt de gust, oi? Tornant de la muntanya, seran 9:15 i toca escoltar l'actualitat de casa, de les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. A 9:05 aproximadament pujarà la temperatura en aquest estudi. Sí, sí, ens posarem una mica tòrrids perquè les espurnes literàries. Avui l'Anna Ruiz conversa amb la Marta Pérez Sierra sobre un bonsai dins meu, amb molta càrrega eròtica. A les 10 parlem del Vilestiueja 2023. Aquest és el programa d'activitats de lleure d'estiu educatiu per famílies i infants que organitza l'Ajuntament de Vilafranca les tardes de juliol. Ja està en marxa, però li queda encara molta tralla i moltes propostes tarda a tarda, així que us les explicarem. Tot parlant amb la seva coordinadora, l'Olga Serra, tècnica d'educació de l'Ajuntament Vilafranquí. A 10:45 parem màquines i deixem els micròfons als serveis informatius perquè ens expliquin com avança aquest matí de dimecres al Penedès. I a continuació saludem la nostra gent gran que protagonitzaran la darrera tertúlia de la temporada. Avui ens acompanyaran la Júlia Brics, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I com que a la roda política d'aquesta setmana hem parlat de cultura, de festes majors, els hi proposarem que ens parlin de festes majors. A 11:06 sonarà música perquè tindrem la darrera secció amb l'equip de Vinzeum. Avui servirà per presentar les activitats d'aquest estiu. A 11:45, de nou, cita amb l'actualitat, darrer flash informatiu d'aquest matí, amb les últimes notícies que ens permetran estar al dia aquest dimecres 12 de juliol. I acabarem amb l'agenda al detall, amb un parell de propostes per viure aquests dies o una mica més enllà. Divendres i dissabtes viu la 33a festa de la plaça de l'Ametller de Moja i obrirem així l'agenda al detall, explicant com anirà amb una de les membres de la comissió organitzadora, l'Estíbaliz Leal. I acabarem amb un avançament, amb una petita primícia, i és que demà es presenten les Fires i Festes Populars 2023 de Sant Sadurní i avui ja en volem parlar amb la Roser i la Teresa del Casal Popular Alcarràs. A banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat, als 14:15, els butlletins horaris arribaran puntualment a les 10, a les 11 i a les 12. Des d'ara i fins les 12, us acompanyarem des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Benvinguts.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un dia més, en aquesta darrera setmana de programa, continuem acomiadant alguns dels nostres col·laboradors habituals. És el cas, ara, de l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya, que un cop al mes ens ha dut a la muntanya i ens ha apropat rutes, curiositats, propostes, consells. El tenim ja als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, avui abaixem el taló de la nostra secció de muntanya i ho fem, com sempre, amb l'Oriol Soler, d'Orient Guies de Muntanya. Oriol, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia. Bé, aquí ja portes d'estiu, ja comença a fer caloreta, no? Aquests dies ha sigut bastant intens. Bueno, caloreta bé, aigua també, esperem que vagi plovent, que en aquestes últimes setmanes ha sigut una cosa més o menys que s'ha anat ajuntant, no? Aigua i calor, i això és agradable, però que aguanti. Perquè si ens ve ara ja la sequera un altre cop, malament.
Les altes temperatures sempre conviden, sí que és veritat, a mullar-se, no? Ara ho deies, d'aquesta aigua, i una vegada volem anar a la muntanya, potser l'estiu, quan fa moltíssima calor, no convida tant a fer aquelles grans rutes, perquè al final, per una mica de seny, amb aquests cops de calor que estem tenint, no és massa aconsellable, però si ens podem remullar pel camí
això...
fer activitats relacionades, doncs...
Correcte, això és important. Al final hem d'adaptar una miqueta l'activitat i gaudir de la muntanya, però pensant en nosaltres també, en el sentit del benestar aquest, de no cal patir 12 hores de ruta per plena muntanya, sota el sol, passant calor, podem alternar una miqueta, no?, amb alternatives d'aigua. I és el que parlarem avui una miqueta. Parlarem primer de gorgs, de simplement una petita aproximació i objectiu, passar el dia en uns gorgs naturals i molt important, sempre respectant l'entorn. I després parlarem de... farem pinzellada a diverses activitats que tenim més, potser d'aventura o així, però també relacionades amb l'aigua, o que alguna en concret, doncs, tenim l'aigua a prop per poder-nos remullar una miqueta, no?
Aleshores,
farem una volta per diferents punts de Catalunya, perquè depèn de com, doncs, potser aquest estiu estem per una banda, estem per una altra, aleshores és interessant tindre, doncs, diferents llocs que ens puguem banyar una miqueta. I intentarem no parlar dels més famosos, val? Perquè al final és el que sempre parlem, de que intentar no massificar els entorns. Sí que és veritat que ara, doncs, amb la calor i molta gent de vacances, doncs, tendim a anar als llocs més coneguts, els que ens surten a Instagram, i al final tot es massifica, i a part de que no és, al final no acaba sent tan agradable per tu, sempre la massificació porta mals hàbits, com deixar escombraries, bueno, maltractar una miqueta l'entorn, no? Aleshores intentarem buscar zones alternatives. Per començar anem a Cantallops, a l'Alt Empordà. Anem a la riera de l'Anyet. És una riera que té quasi bé aigua tot l'any, sobretot després de quan és així, abundants pluges, van havent pluges i de més. Aleshores és interessant perquè en aquest any, ara de moment, doncs, va bé d'aigua. No té restriccions, parlarem amb alguns que tenen restriccions, potser de cotxe, potser s'ha de pagar alguna cosa per persona o per cotxe. Normalment aquests diners sempre van pel manteniment de l'espai, per tant, no ens ha de donar mandra el fet de pagar aquests diners, perquè en principi haurien d'estar ben invertits en l'entorn. Aleshores, aquest no té restriccions, i el lloc més habitual per banyar-se seria el Gorg Negre. És el gorg que té més profunditat i és el que més habitualment es podria utilitzar per banyar. El que hem dit abans, si veiem que arribem al Gorg Negre i està massificat de gent, sempre segur que trobarem algun raconet en el mateix riu per poder-nos banyar tranquil·lament, inclús, perquè no, sols o soles, i gaudir de l'espai. Ara ens movem cap a Queralbs, a Girona. Allà tenim, bueno, bastants rius, tenim la típica vall de Núria, no? amb el barranc del Núria. Però ens anirem més cap a la dreta, direcció a Coma de Vaca, que és un refugi ja d'alta muntanya, i farem el riu Freser Inferior. Bàsicament, és una ruta que aquí sí que hi ha restriccions, és a dir, s'ha de pagar l'entrada, s'han de pagar 4-5 euros per cotxe per aparcar-lo, si no, podries aparcar a Queralbs. Perdó. I s'allargaria una miqueta més la ruta, per tant, això ja és valorar-ho. I és interessant seguir el riu Freser i en qualsevol punt poder entrar. Sí que és veritat que hi ha espais que sí que hi ha més profunditat i sempre i quan t'ho coneguis una miqueta pots fer algun salt, pots jugar una mica. Però bueno, hi ha molta varietat, no? De fet, allà una ruta que podem fer, si volem una mica més de senderisme, podem pujar per lateral del riu Freser i anar a veure el Salt del Grill, que és una cascada de 40 metres, on ja ens podem fer una remullada i després entrar al Freser. El bo del Freser és que nosaltres el considerem com un trekking aquàtic, que és a dir, que podem fer activitat com barranquisme, però molt d'iniciació, on no cal corda, i aleshores, depenent de com podríem arribar, doncs, simplement amb banyador i de més, accedir pel Freser, ja que molt, molt sovint trobem sortides cap al camí que hi havia per al que hem pujat. Aleshores, pot ser una activitat diferent, no?, familiar, de, bueno, accedeixo al riu, camino una miqueta pel riu, busco algun saltet o així, i quan començo a tindre fred, doncs sempre tinc alternatives per sortir. Mm. Per tant, una molt bona opció aquella zona per gaudir de l'aigua. Anem ara ja cap a zona Lleida, anem a Isona, al Pallars Jussà, i tenim el barranc de la Merea. Aquí el xulo és que no és gaire conegut i és aigua molt neta i d'aquest color verdós, però ben transparent, bueno, aquests... De foto d'Instagram, no? De la que agrada a la gent. És una ruta d'accés molt fàcil per arribar-hi. Aparques el cotxe, camines una miqueta i ja ho tens. I no té restriccions, per tant, és una bona opció. I aquest tampoc no està molt, molt massificat. Esperem no massificar-lo ara amb això. I per acabar, anem a la Morera del Montsant, allà al Priorat, al Toll de l'Ou. Aquí el vehicle sí que està prohibit, seria un gorg que hem de caminar una miqueta més, deixaríem a Ulldemolins el cotxe i accediríem per una ruta del GR-171. Aleshores, això ja és una miqueta més elaborat, més complicat per trobar-lo potser, però sempre el que comentem sempre, no? Tenim aplicacions, tenim internet, si posem el gorg segur que trobem alguna ruta ja marcada. Però aquesta seria més... senderisme amb un toc d'aigua que podríem fer durant l'activitat. Tema ja activitats més d'aventures, no? Per suposat tenim el barranquisme, que ja n'hem parlat moltes vegades, però el barranquisme és anar pel curs del riu, banyant-te, fent salts, fent ràpel amb la corda, tobogans, que tindrien aquest plus d'aventura. Aquí al costat tindríem, per exemple, el barranc de Castellà, que es va descobrir amb el confinament, el Castellà del Vallès, ben a propet. Si no, tenim la zona de Tarragonès. Aleshores, bueno, tenim moltes alternatives. Una modalitat nova ara, que s'està bueno, posant molt de moda, és el costering, que és més o menys com el barranquisme, però a la costa, buscant penya-segats, i es busca més o menys el mateix, no? Fer salts, ficar-te per coves aquàtiques, fer algun ràpel i caure aigua. Aleshores té la part lúdica, sobretot, del que seria el barranquisme a la costa. Cosa que aquest any, bueno, l'any passat, ja va ser una alternativa molt interessant, ja que hi havia els plans aquests de sequera, contra incendis i de més, el Pla Alfa. Doncs era com una alternativa, ja que a la platja, per sort, no hi apareixia. Nosaltres, per exemple, tenim dues activitats, una Tamarit i l'altra Tossa de Mar, i al final són recorreguts que nosaltres hem preparat, que ja sabem on saltar i on no saltar, i són, bueno, són recorreguts, un és més d'iniciació, més facilet i sense tant de recorregut, sobretot de nedar, i l'altre és una miqueta més canyero, no? El costering, igualment, el podríem fer nosaltres sempre i quan revisem a on puc saltar, on no puc saltar. Segurament quan ja de per si anem, per exemple, a Mallorca o típic, o anem a qualsevol zona de penya-segats i saltem a l'aigua, ja estem fent costering. Per tant, sí que és molt important fer una previsió i mirar bé, realment que no hi hagi roques, que es pugui saltar bé, per on sortiré. Aleshores, s'ha de fer una previsió important per no tindre un ensurt. Però és una activitat que més o menys puc adaptar als meus coneixements, no? Com a persona que va a la costa. Sí que és veritat que si volem fer un recorregut doncs, més complet, amb coves, jocs que són més complicats de trobar, que han estat ja més preparats, doncs és interessant anar amb algú que en sàpiga. Una altra modalitat, les vies ferrades, no? Que les vies ferrades, al final, és anar per un recorregut per la paret, per la muntanya, com si escaléssim, però amb el recurs d'unes grapes, una línia de vida que estic assegurat. La ferrada, una de les ferrades més conegudes que hi ha, és la famosa Cara del Molí, a Sant Feliu de Guíxols, i aquesta és de les úniques d'Europa que estan al costat de la costa. Per què ens interessa això? Perquè en qualsevol moment hi ha trams que puc baixar amb molt en compte, però puc baixar fàcilment a la platja, em remullo i continuo la via ferrada. Per tant, seria una alternativa interessant. Important amb aquesta ferrada és que és molt coneguda, perquè és molt, molt bonica, i es massifica bastant. Aleshores, que potser si anem un dissabte, bueno, ara a l'agost, complicat, però qualsevol dia a les 11 del matí, a part de la calorada que farà, ens trobarem segurament amb moltíssima gent i la progressió serà molt lenta. Aleshores, potser aquesta sí que és interessant fer-lo a primera hora del matí, a última hora, i sabent que en algun moment puc baixar a remullar-me. Això sí, si baixo a remullar-me, que sigui a una zona fàcil, o amb seguretat. És a dir, assegurar-nos amb cordes i demés, que ja seria una cosa més tècnica. Però mai deixar-nos anar en qualsevol moment i tirar-me a l'aigua, perquè després s'ha de recuperar i s'ha de pujar. Per tant, ojo amb això. I ja per acabar, simplement senderisme, no? Buscar el que dèiem al principi del programa, buscar rutes, no anar-nos a fer potser el Puigmal amb tota la calorada, sinó buscar rutes alternatives on hi hagi gorgs o estanys, llacs naturals que pugui jo refrescar-me i banyar-me una miqueta. Un dels clàssics és a la zona de les Bulloses, els estanys de les Bulloses, als peus del Carlit i del Peric, per tant, que són dos cims d'uns 2.800 metres, que aleshores ens dona l'alternativa de fer rutes una miqueta més canyeres, de fer un cim, però que amb la gran major part de la ruta em vaig trobar en gorgs. És important aquí veure si a l'espai, aquell espai natural on vaig, està permès el bany. Si no està permès, al final, si és un tema de salut, de que necessito remullar-me i tal, jo m'apropo el gorg, em remullo una miqueta i ja està. El que no puc fer és, bueno, muntar com si fos una piscina, no? Al final, una miqueta de seny i ja estaria. Si jo m'estic remullant, refrescant, entro una miqueta al gorg, sempre quan sigui, doncs això, no? Per refrescar-me, perquè ho necessito, no hauria de passar res. Aleshores, la zona dels estanys de les Bulloses, hi ha l'estany important, que és el de les Bulloses, que és el més gran, i després hi ha petits estanyols, que és interessant fer una ruta, ja sigui circular, molt tranquil·leta, sense gaires desnivells, per tots els estanys, o buscar l'objectiu de fer algun cim o de fer alguna ruta més circular, però sempre tenint a prop l'aigua, no? Que és el que buscarem aquests dies.
Aigua per fer passar aquesta calor que tenim ja aquí a sobre. Oriol, ja que avui és l'últim dia, acomiadem temporada, fa calor, estan les vacances aquí a la cantonada. Des d'Orient prepareu moltíssimes propostes per aquest estiu. Aprofitem i n'apropem algunes.
Sí, bàsicament ara estem a tope amb les aquàtiques, per suposat. Estem en tema barranquisme per tota Catalunya, fent barrancs de tots els nivells. L'activitat de costering, que ja teníem la de Tossa de Mar i aquest any estrenem la de Tamarit. I aleshores, dins del barranquisme, a l'agost, com sempre, fem estades a ja sigui a Sierra de Guara, a Insa o zona Benasque, de diversos dies, i bueno, gaudir dels barrancs amb molta aigua, allà sí que tenen molta aigua, i ben fresqueta, i gaudir de l'entorn, que allà sembla com que no hi ha sequera. Que sí que n'hi ha, eh? I si ho compares amb altres èpoques, es nota moltíssim. però comparat com ho tenim aquí a casa, bueno, és un goig poder anar allà i que hi hagi tanta aigua. I aquest any, per primera vegada, en fem una estada també a Astúries, de barrancs. Aleshores, bueno, anem, al final és el que ens agrada, és això, descobrir entorns nous i on hi hagi aigua, adrenalina i barrancs, perquè al final ja queda clar amb tots aquests anys que el que tira de veritat és el tema del barranquisme.
Per la gent que ens estigui escoltant, que es vulgui apropar a alguna d'aquestes activitats, com ho poden fer?
Fàcil, entrar a la web d'orientguies.com i allà hi ha tota la informació, i el meu contacte, i és preguntar, i segur que hi ha alguna activitat que encaixi tant per famílies, gent que s'inicia, gent que ja n'ha fet i vol anar guanyant, doncs això, no? Barrancs una miqueta més canyeros, i gent que vulgui adrenalina de la bona, doncs cap problema, que podem gestionar-ho.
Molt recomanables aquestes propostes. Oriol, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa. Avui, acomiadant temporada muntanyera, ho dèiem a l'inici, baixant el taló de muntanya amb tu en aquesta darrera setmana de programa. I res, moltíssimes gràcies, no només per venir avui, sinó per acompanyar-nos al llarg de tots aquests mesos. I si et sembla, ens tornem a retrobar al setembre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre, per tot. I ja ens veiem al setembre.
L'Oriol ens ha estat parlant de gorgs i d'activitats d'aventura a la muntanya amb l'aigua com a protagonista. Doncs acabem amb aquesta aigua de Cesc Freixes.
El teu somriure, fas cara de voler-nos dir, passava per aquí. Vas arribar amb tempesta i ara ets un remolí que tot ho desordena i en tot em fas petit. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, no hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua, ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. La bellesa sembla que no té mai fi. S'escurcen els verbs i creixen els adjectius. Declares una guerra amb tots els teus efectius. Contra el temps, la impaciència, matem monstres cada nit. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, no hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua, ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. T'escapes d'entre els meus dits. Aigua, ets irrefrenable, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir, no hi ha cap mestre que sàpiga què dir. Aigua, ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir. Que et pugui contenir.
Connecta't al Penedès en Xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Aigua, ets, que t'escapes d'entre els meus dits. No hi ha pantà que et pugui contenir.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Bon dia. Recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca estrenarà properament més càmeres de videovigilància i la figura del sereno per controlar les nits. El govern de Vilafranca ha presentat aquesta setmana les iniciatives que està prenent en matèria de seguretat ciutadana, una de les prioritats que el nou equip de govern s'havia marcat ja des de la passada campanya electoral. L'alcalde Francisco Romero ha explicat que l'equip de govern és plenament conscient que la seguretat ciutadana és una de les màximes preocupacions de la població i també seva i per això ha posat a treballar a tots els departaments en xarxa per millorar aquest aspecte. En aquesta línia, l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana, Ramon Zavalla, han presentat diferents línies d'actuació que posaran en marxa en els 100 primers dies de govern. Algunes mesures ja es podran visualitzar en les properes setmanes i en els mesos més immediats. Una d'elles és la incorporació de 3 nous agents de la policia local. D'altra banda, s'estrenaran més càmeres de videovigilància i s'incorporarà la figura del sereno per controlar les nits. Banyeres del Penedès tindrà biblioteca nova. L'Ajuntament de Banyeres ha presentat el projecte de les obres per la nova biblioteca municipal i preveu iniciar-les durant aquest any. L'equipament cultural s'ubicarà a l'edifici número 7 i 9, just davant l'Ajuntament, i tindrà 3 plantes. El projecte es divideix en 2 fases, on la primera consisteix en la rehabilitació i consolidació de l'edifici i en la segona s'equiparan les instal·lacions amb el mobiliari i el material. Actualment, la població compta amb una biblioteca municipal on només hi ha una sala. A la planta baixa hi haurà la recepció per al retorn de préstecs, un espai de lectura de revistes i diaris amb butaques, una zona d'ordinadors i un espai de ludoteca per a infants. Dins la primera planta s'emplaçarà la sala de la biblioteca, un espai diàfan, on també s'instal·laran sales insonoritzades de treball en grup. Aquesta és una de les novetats respecte a l'equipament actual. Una altra serà la creació d'un espai exterior de zona chill-out on la gent pugui llegir fora de les sales a l'aire lliure. A més de les funcions pròpies de biblioteca, el segon pis serà un espai diàfan que s'utilitzarà com a sala flexible, ja que es podrà subdividir en 3 espais mitjançant envans mòbils. Troben els ossos d'un mastodont i d'un ampelomèrix a les excavacions al jaciment dels Casots. El jaciment paleontològic dels Casots, a Subirats, continua sent una font de descobriments d'origen animal i vegetal després de la seva primera excavació l'any 1989. Aquesta setmana s'han trobat ossos d'un mastodont i d'un ampelomèrix, un remugant de fa 16 milions d'anys amb grans banyes que comparteix algunes característiques molt llunyanes amb el cèrvol. El jaciment dels Casots és un dels més importants de la seva categoria. Per aquest motiu es va declarar bé cultural d'interès nacional per acord del govern de la Generalitat l'any 1995, quan les excavacions es van aturar. Tanmateix, aquestes es van reprendre el 2019 de la mà dels paleontòlegs de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell. Des d'aleshores, la institució científica dirigeix un grup de treball internacional durant 2 setmanes al juliol per dur a terme noves intervencions. Dissabtes duran a terme 2 sessions de portes obertes i diumenge també s'organitzarà un paleovermut per tal de fer difusió del jaciment. I l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visita Olèrdola. L'Ajuntament d'Olèrdola i la Diputació de Barcelona organitzen una nova visita al municipi de l'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor aquest dimecres en horari de 12:45 a 1. L'oficina s'instal·larà davant del Centre Cívic La Xarxa de Moja.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45. Acabem temporada les espurnes literàries en clau femenina i eròtica, amb una secció d'alta volada de la mà de l'Anna Ruiz Mestres. Bon dia, ben tornada.
Hola, molt bon dia.
Avui, Anna, tant la convidada com la protagonista de l'efemèride són dones.
És que hem d'acabar amb dones, perquè no sé què passa, que sempre surten homes que publiquen i no paren de publicar.
Anem per l'efemèride.
Anem per l'efemèride. No serà una efemèride tradicional, però aquest any fa 40 anys de la mort de Mercè Rodoreda. Com que la vida, vam parlar quan va fer 100 anys del naixement, doncs el que m'agradaria és, com que estem a l'estiu, fa calor, perquè us oblideu de les eleccions, doncs us parlaré una mica de tres novetats editorials que es van publicar per Sant Jordi sobre Mercè Rodoreda i que m'han agradat molt, i que el suggeriment serà que els llegiu durant tot l'estiu. Comencem. El primer títol que us vull recomanar és Ells no saben res, cartes i contes de la França ocupada, que ha publicat el Club Editor, que ha tingut cura de l'edició la Maria Boigues, i a més han fet un epíleg uns historiadors, en Gil, en Muñoz, en Castellano i en Martínez, que tot seguit en parlarem. El llibre té tres parts. Hi ha unes cartes de la Rodoreda amb Carla Riba quan l'hermano Obiols, el seu amor de tota la vida, diguem-ne, potser la passió més intensa que va tenir, està detingut a la França ocupada. Això generarà una altra part, que sortiran tres contes que estan en aquest rerefons d'aquesta França ocupada, que són molt durs, però que estan escrits amb una bellesa extraordinària. I l'última part és un epíleg d'aquests historiadors que us he comentat, que parlen de què a les cartes entre la Rodoreda i l'Armand surt un personatge que es diu Otto, que no s'acabava de saber qui era, i ara ells han trobat que Otto, no sé si us ho sabré pronunciar bé, Guarnke, era el cap d'una organització que es deia TOT, T-O-D-T, que construïen infraestructures de guerra per als alemanys, i que tenia treballant a les seves ordres l'Armand Obiols, amb la qual cosa vet aquí el mal.
Ostres!
I llavors direu, col·laboracionistes? No ho sé, però és una cosa que sí que s'ha de parlar, que la Rodoreda, que mantingués aquest nom a les seves cartes, mira que en va arribar a estripar de cartes, i això no ho estripa. Ella no en volia parlar, però potser volia deixar algun rastre. Ha començat el rastre, i aquests historiadors estan preparant una edició més extensa sobre tot això. Veurem què passa.
Un altre llibre.
Un altre llibre. Al mig de la vida, jo, és una biografia de la Rodoreda que ha escrit la Marina Porres, però que és una delícia d'edició, té tapa dura, té un color blau elèctric preciós, els capítols estan separats per pàgines en blau elèctric. Jo diria que és una elegància de llibre en blau Klein, que sempre que et vesteixes de blau Klein fas molt de goig. I la Marina Porres crec que té un punt fort, que és que ha sabut combinar molt bé la vida i l'obra de la Rodoreda. Ho ha germanat molt bé, d'una manera planera, senzilla, que s'entén molt bé, amb un llenguatge fresc, divertit, i amb unes il·lustracions de l'Elisa Monzó que són una meravella. Per tant, si voleu descobrir la vida de la Rodoreda, però d'una manera senzilla i agradable, toca aquest. I tanco amb la Mercè Ibars, que ja sabeu que és una de les persones que més coneix la Rodoreda.
Havia sigut professora meva a la Facultat de Periodisme.
Ah, sí?
Sí,
doncs mira,
sí,
que bé, no? Ha escrit Rodoreda un mapa, que és com una mena d'itinerari per la seva vida personal, cultural i col·lectiva. I és una mena de diàleg. Diguem-ne que ella fa dialogar la Rodoreda amb altres artistes i amb altres obres d'art, que per descomptat, això, que no és Rodoreda, però t'incita a llegir-la i a tornar-la a llegir i conèixer molt millor les protagonistes de la Rodoreda. Penso també que s'entrecreuen les vides de l'una i de l'altra, que de vegades estan properes, de vegades allunyades, però que s'entrelliguen, i tot això ajuda a fer un molt bon retrat de l'escriptora. Per tant, us recomano també que llegiu Rodoreda, un mapa, perquè és un treball molt interessant i perquè també s'hi respira aquesta idea de dones que han estat pintores, que han estat artistes, i s'invoca aquesta capacitat, diguem-ne, d'autorretratar-se a través de totes dues, que és una cosa que potser les escriptores de la seva època no van tenir, perquè no tenien gaire referents dones, i si n'hi havia estaven una mica com a segona fila, no? Per tant, tot plegat és un estudi molt interessant, i penso que amb tot això podeu passar una molt bona estona de tardes caloroses d'estiu.
Segur que sí, i també calentes la literatura que ens portes avui. Presenta'ns la convidada i el llibre.
Exacte. Avui parlem d'una convidada que ja l'hem convidada altres vegades, que és una coneguda de les espurnes literàries, que és la Marta Pérez Sierra.
Marta, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Hola, Marta. Mira,
hola, Anna.
Us presento breument la Marta perquè puguem entrar en matèria. Ella ja sabeu que és llicenciada en Filologia Catalana, que avui enfoquem més una mica en llibres de relat curts que ha fet, com ara Babestell, que és un llibre de microrelats, i també un conte com ara La fada i el mosquit, i sabeu que té molts llibres de poesia i diferents premis literaris. Us cito Dones d'Eure, que a mi m'agrada molt, que és el Premi Jordi Pàmies del 2011, Hostatge el 2016, que és Premi Josep Fàbregas, Escorcoll del 2019, que és Premi Manuel Rodríguez Martínez de la ciutat d'Alcoi, etc. I més recentment, un llibre de poesia que ha publicat que es diu En Brut, que per mi marca un canvi també poètic amb l'obra de la Marta, i Un bonsai dins meu, que és un recull de relats eròtics, perquè doncs ara som a l'estiu i ens hem de distreure i ens hem de divertir, però que no només és això, jo crec, però d'això ara en parlarem amb la Marta. Marta, què et sembla si comencem amb una pregunta que ens expliquis com sorgeix aquest llibre?
A veure, t'explico.
Explica.
Jo escric un conte d'humor sobre una noia que separa de la seva parella i està molt farta de tindre parelles i es compra un vibrador i el tracta com si fos el seu nòvio. I escriu poemes, la cotxe, se'n va amb ell de viatge. I això ho escric en clau d'humor. I és com per ironitzar tot el que passa amb una parella. I això li ensenyo a una amiga meva, la Rosa, de l'editorial Aledis, i li agrada, i em diu que vol que escrigui un llibre així, amb clau d'humor, sí, eròtic i en clau d'humor. I jo m'hi poso, però després decideixo tibar el fil potser des d'un altre cantó, i tots no són eròtics, la majoria. Sí que són tots irònics.
Però i divertits, no?
Divertits, sí.
Molt
la
bé.
La majoria. Potser hi ha un de trist o dos.
Però, en general, els teus lectors s'ho passaran bé llegint un bon sac dins meu.
En general riuran molt.
Ah, això volia dir. Mira, Marta, la literatura eròtica és una cosa que ens ve dels orígens de la humanitat, Safo, el món clàssic, la comtessa de Dia, la sexualitat a Grècia era déus i homes, hi ha una barreja, no? A l'Ovidi, a l'Ars Amandi, fa una sàtira super divertida i dura a la vegada. Però després ve Maria de França amb els seus lais, o Tirant, si pensem en els pits de la Carmesina, etc. Marta, tu què volies fer? Uns relats agosarats com alguns clàssics d'aquests que fins i tot es passen una mica de voltes, de vegades? Una cosa sensual, divertida, que ja ens ho has dit una mica. Però com classificaries la sexualitat d'aquell llibre? És dura? És ofensiva? A part de que ens faci riure?
A veure, has citat els clàssics i jo no els oblido en el llibre.
Exacte.
Hi ha algunes mencions, i algun poema de Càtul, per exemple.
Sí, sí, el recordo.
Sí. Però la meva intenció era fer uns relats que fossin una mica una denúncia i que portessin el lector a reflexionar des de la ironia i el divertimento. I volia fer una cosa sensual.
Molt bé, tu...
No volia fer una cosa dura.
Tu en saps molt de fer coses sensuals, i la teva poesia hi ha versos sensuals que són preciosos.
Gràcies. M'he volgut allunyar de la sordidesa tant com he pogut. Val? Un bonsai dins meu tiba de que tots tenim alguna cosa amagada. Tots tenim a dins alguna cosa, algun secret, alguna fòbia, alguna ferida, alguna cosa que ens agrada i no volem que ningú ho sàpiga, i tiba d'aquí alguna mania, jo què sé. Uh-huh. Llavors, tots tenim aquest bonsai que... Bueno, jo li dic així, no?, però també és per riure, perquè aquest conte, que és l'últim del llibre, també és de riure. És com alguna cosa que harmonitza amb nosaltres i que nosaltres no ens la veiem. Està allà superben posadeta dintre nostra, però que sí, que en el fons es nota d'alguna manera. I davant d'aquesta idea van sortint tots els contes des de l'humor i la ironia. Vale? Llavors, el tema de que siguin eròtics m'ajuda a entrar dins del lector, perquè des del desig i des d'aquest punt irreverent i aquest punt irònic, doncs li entro més fàcilment i el porto a fer reflexions que jo pretenc que faci, si vol, i si no, doncs no, riu i punt.
Molt bé, molt bé. I, Marta, el llibre són contes, però hi ha poesia també dins del llibre? Tu, que ets una excel·lentíssima poeta.
Gràcies, moltes gràcies. Sí, no em vaig poder estar. M'ho mirava i pensava, oi, això s'ha d'esponjar d'alguna manera. I aleshores vaig decidir posar-hi en 6 o 7 poemes eròtics.
Molt bé. Explica, digues. I què ens vols dir, alguna cosa d'aquests poemes eròtics o com s'agermanen o...?
No, simplement he mirat que el poema eròtic tingués una relació entre els dos contes on posava jo el poema. Com si fos així un polsim de pebre.
Un polsim de pebre.
Del llibre.
I una mica de sal.
Sí, un polsim per esponjar.
Molt bé. Doncs,
són eròtics sense més, sense cap més pretensió que el lector senti que les paraules l'acaronen.
Doncs molt bé, Marta, perquè ja saps, jo penso que tu, la teva poètica té molta força i crec que aquests espais, diem-ne, de relax poètic ajuden a que el llibre sigui una cosa més completa, més rodona i molt bonica. Et volia comentar també, Marta, que aquests relats, insistim en que són divertits, que ens ho passarem bé, però jo crec que hi ha, que tu denuncies alguna cosa, que vols transmetre alguna cosa al lector. Podem parlar una mica d'això?
A veure, sí. En cada un dels relats, quan els anava confegint en el meu caparronet, sí, jo ja pensava cap a on volia tractar. Val? Malgrat siguin irònics i eròtics la majoria, no? Però, per exemple, he volgut parlar de la diferència d'edat.
L'edatisme, o què?
Perdona?
Dic l'edatisme, aquest nou concepte.
Sí. Està molt... socialment està ben vist que un senyor gran tingui una nòvia o un amant joveneta, però al revés no. Doncs aquí hi ha un conte d'una iaia que s'enamora d'un noi jove i el noi jove d'ella. Parlo de complicitats malenteses, del fetichisme, de la repressió. Per exemple, en aquest de la repressió, doncs, la tracto des de... Vaig recordar un camisó que tenia la meva àvia amb una finestreta just en el lloc del sexe. I vaig trobar el poema d'una noia que també parlava d'això i l'he inclòs, un fragment. No sé, parlo del col·lectiu LGTBIQ, parlo de les pèrdues, parlo també de la gordofòbia, que el tema aquest de la gordofòbia i el sexe... Perquè és que sovint es creu que el tema sexe només és per persones amb un tipus meravellós, una pell meravellosa i joves.
Aquest és el tòpic, no?
Clar, i la resta de...
De mortals, no?
De mortals, doncs no. I que això no és així. Evidentment que no és així. Però es ven d'aquesta manera. Llavors jo he volgut anar tractant això.
I, Marta, has parlat una mica de les diferents identitats sexuals, tot això...
Sí.
Ho fas una mica intencionadament per normalitzar tots aquests col·lectius i aquesta manera d'entendre el gènere, la sexualitat, sí, etcètera?
Sí, totalment. Tot ho faig superexpressament.
Vaja.
I inclús faig coses, intento fer coses que potser no són òbvies, així. A primera vista pot semblar una cosa, però al rerefons del conte doncs hi ha moltes coses per reflexionar-hi si el lector en té ganes. Perquè també, o sigui, el fil conductor també és la diferència. Val? No...
És molt cert això que dius.
Clar, crea una situació de vulnerabilitat. Això, ho dic al revés.
Sí.
Un se sent vulnerable. Perquè el veuen diferent. A veure, és que tots som diferents. Aquesta idea de que tots... aquest no és normal. Tu ets normal?
Què vol dir normal, no?
Exacte. Tots som normals o tots som anormals. És que no, és que és un concepte que no. I llavors, això em va motivar molt. Bàsicament, aquesta va ser la meva motivació, no?
De fer el llibre, de tirar per aquí.
De tirar per aquí. Perquè deixar-se, sentir-se vulnerable i instal·lar-se com a víctima és donar-li el poder a l'altre. Als altres, així, en general.
En general,
no,
sí.
No.
Doncs
nosaltres
no.
Hem de tindre un poder nostre. I passa el mateix amb el tema sexe. El tema sexe ha servit per reprimir, per fer-nos sentir malament, culpables, bruts... Tot de coses que no.
Que s'han de trencar.
S'han de trencar i...
Marta...
I clar, d'aquí un pot tindre el desig que vulgui, cap a qui vulgui i com vulgui, només faltaria.
Exacte. Parlem només, perquè se'ns va acabant el temps, de... Hi ha una cosa que a mi m'ha agradat molt, que és el tema de la llengua, del lèxic, que crees paraules, per exemple, fas servir paraules com soc tot teu, tot ajuntat. Com has intentat tenir cura del lèxic, potser des de l'erotisme i potser també des de la diversió, la ironia?
Sí, clar, molt. Vaig haver de buscar terminologia sexual perquè no tenia jo prou coneixements ni prou sinònims, però vaig trobar pàgines web que en parlaven, vaig consultar diccionaris, vaig consultar moltes coses i me'n vaig en sortir, no?
Sí, te'n vas en sortir molt bé perquè hi ha un treball lèxic molt ben fet. I cal felicitar-te per això.
Gràcies.
Marta, anem tancant el programa. Vols llegir un fragment petit d'un bonsai dins meu?
Jo encantada.
Doncs a veure si els nostres oients s'animen a passar un estiu eròticament divertit.
Mira, ets triat per llegir un fragment del conte que es titula Sir Archibald. Sir Archibald és un gosset, un gosset que existeix de veritat, d'uns amics, i amb el seu permís vaig escriure un conte. I això és un petit fragment.
Molt
bé. Ja crec que s'entén i pot donar ganes de llegir el conte sencer i d'aquí tot el llibre.
Molt bé, doncs som-hi.
Vinga, començo. Tu volies ser dins d'ella. Ho desitjaves imperiosament. Vas girar-te per obrir el calaix de la tauleta de nit i agafar un preservatiu. El vas treure, el vas obrir, vas sacsejar-lo per posar-te'l i just en aquell moment, amb una precisió extraordinària s'ha de reconèixer, Sir Archibald es va llançar sobre el profilàctic i amb les seves dentetes menudes te'l va prendre d'entre els dits, ara pla. La Júlia, nua, estirada sobre el llit, pantejant de desig, no es va adonar de res. Aprofitem-ho, vas pensar, i ho vas tornar a intentar. Sir Archibald atent, àgil, en posició. Et vas posar dret per allunyar-te'n d'ell i vas aconseguir posar-te el condó. Ai! Un dolor immens, una indignació sense límit. Sir Archibald va abraonar-se sobre el teu penis, enjugassat pel preservatiu, i va clavar les seves dentetes punxegudes. Va ser en un tres i un no res. Un segon precís i humiliant. Una ferida en el gland. Unes gotetes de sang. Això és un fragment, només.
Moltes gràcies, Marta. Et desitgem un bon estiu. Estem molt agraïts que ens hagis ajudat en aquest darrer programa a tancar la nostra temporada.
L'agraïda estic jo. Moltes gràcies.
Una abraçada.
I espero que els lectors ho passin molt bé.
Segur que sí. Marta Pérez Sierra, un plaer. Que vagi bé l'estiu.
Gràcies, Sílvia. Adéu.
Adéu.